Dijous 3 de maig, avui el programa el comencem parlant de pesca, perquè, com venim dient, entre ella i avui, doncs, la flota de l'arrossegament Caleró, no només la de l'Ametlla de Mar, també la de Cambrils, Tarragona i Torredembarra, han començat 2 mesos d'aturada biològica, com ja ve sent habitual en els darrers anys, per doncs, bé, recuperar estoc pesquer a la zona de davant del golf de Sant Jordi i, doncs, evidentment, també per... bé, no sé si servir també per la regeneració de moltes espècies que habiten en aquest espai del nostre mar Mediterrani. 2 mesos en què les barques estaran a port, temps per poder fer els manteniments i les revisions oportunes, i en els quals doncs, també hi haurà alguns pagaments per part de l'Estat, els mariners a l'atur, els armadors als 15 o 30 dies d'aturada biològica. Per parlar d'aquesta qüestió, però també per saber com està el sector del peix pesquer al nostre municipi, ens acompanya avui el Sempre amb tu, el patró major de la Confraria de Pescadors, Miquel Brull. Com estàs, Miquel? Bon dia.
Bon dia, bé.
Segon dia, avui dijous, de, o tercer dia, si mirem una mica l'ordre ministerial, en fi, és igual. Dilluns les barques anaven a la mar, amarraven, i aquest dimecres ja doncs, començava el període de veda biològica, 2 mesos, fins al juliol. Com encareu esta, des de la Confraria de Pescadors esta aturada del 2018?
Pues bueno, com cada any, bé, a veure, amb la gent, sempre ho hem dit, no? La gent aquí al poble està per la labor de la veda. La veda nosaltres pensem que és indispensable pel sector i, per tant, pues bueno, han molta alegria de que es puguin continuar fent vedes i que així se pugui fer durant molts anys.
Per tant, creieu que una veda és efectiva, no? Que dona els resultats?
Sí, no, clar, evidentment, les vedes són efectives, i més quan són les vedes com les fem aquí a la província de Tarragona i a la província de Castelló, que són 2 mesos de continuats de parada biològica. Això és el que sempre ha dit la part científica, que per la recuperació de l'estoc no es poden fer menys de 2 mesos seguits, i per tant nosaltres això li trobem molta millora al moment de començar a pescar, i jo crec que ho tenim els fruits. Als anys s'ha vist que pues, bueno, a la part d'aquí baix de la província de Tarragona potser els postres ens agafen més peix.
Com dèiem, durant aquests 2 mesos, des d'aquest mes de maig i fins a l'1 de juliol, si ho entenem així, la flota estarà amarrada al port. Pels mariners, ho deia a l'inici, cobren des de l'atur i per tant no hi ha més. Però en el cas dels armadors, dels patrons, com està la situació? Perquè sempre és una qüestió polèmica, no només en la veda de l'arrossegament, també en la de l'encerclament. En qualsevol aturada biològica, en qualsevol veda, sempre hi ha polèmica sobre com es cobren aquests diners, quina compensació reben per dies que estan realment aturats. En aquest cas, les vostres reclamacions segueixen sent de que, ja que es fan 2 mesos de veda, almenys es cobri per 30 dies, per un mes, no?
Sí, a veure, home, de moment, ara el que ja fa temps que estem reclamant, que és que ens paguessin la veda del... La del 2017, que encara no me l'han pagat, ja estem al mes de maig, les llums ja n'han fet 2 i encara me n'han de pagar una, la del 2017, les barques ara han parat i també han de cobrar la de l'any anterior. I ara el que han fet també ha sigut fer un front comú en la província de Castelló, perquè la província de Tarragona, la província de Castelló, pues, sempre fem 2 mesos de veda, i en aquest sentit, igual en el sentit de la pesca com a terra, pues, estem molt ben avinguts, és fer un front comú i anar a l'administració a parlar directament, perquè el que nosaltres pensem, que ja fa anys que ho estem demanant, però és que cada vegada es fa més pesat, és que cobríssim igual les flotes que estem amarrades 2 mesos com les flotes que siguin amarrades 1 mes. Això no pot ser. Vull dir, la flota que està amarrada 1 mes cobra 15 dies, el que no pot ser és que la flota que sigui amarrada 2 mesos també cobri 15 dies. La flota que està amarrada 2 mesos està 30 dies, a més, quan se van aprovar els plans FEM, que van sortir les vedes que anaven del 2014 al 2020, pues això ja estava estipulat que havien 180 dies d'aturada biològica, però estos 6 anys. Però tant el que nosaltres no tenim és perquè a nosaltres no se paga igual com a les altres províncies que estan parant un mes.
Que fan un mes només, clar.
Nosaltres, i ara pues, bueno, ja hem decidit ja agafar les dues províncies en adjuntes de la mà, que sempre ho hem anat, també és veritat, però volia ara fer-ho ja més a nivell una miqueta més serio i més fort, i anar-me'n ja directament altres sols ja a Madrid, i perquè això, partim de la base que les vedes i tota la pesca és competència de l'administració de Madrid, i dius que això és una, jo crec que és un agravi comparatiu, que les flotes que han salvat més lo, o que estan intentant salvar més lo caladero, pesquen menys hores, anem menys dies, fem dos mesos de veda i que damunt te sentis aquest agravi comparatiu de que, no, de que hagués de cobrar una veda els mateixos dies com els que paren un mes, que hi ha moltes flotes que la parada d'un mes és pràcticament de vacances, diríem. Però bueno, hem de continuar luchant i pel sector i anar fent coses.
Te n'anava a preguntar, Miquel, clar, és una reclamació en aquest cas que espera de cara als armadors, als patrons de les embarcacions. Clar, aquests mesos també serveixen per posar a punt les embarcacions. Ara parlarem de com heu tancat la temporada, diguem-ne, de pesca de l'arrossegament, però abans, clar, també s'han de posar a punt, no només amb el manteniment habitual de cada any. Van augmentant les inspeccions del Ministeri d'Agricultura i Pesca a les embarcacions? Hi ha uns controls més estrictes cada any?
A veure, cada any apreten una miqueta més. Tot, cada any sempre, vull dir, no, aquí no s'afruixa mai, aquí sempre s'apreta. Tot sempre va tot més controlat, cada any se demana una miqueta més, això és cert, ara pues, han de vindre aquestes mesures que han de vindre, que estem luchant i que bueno, de moment les anem solventant. Però en aquest cas el principal és que poguéssim anar a la mar, que hi hagi peix i que es facin diners. I bueno, pues, lo de més és pesat perquè a vegades te tracten com si siguis un delinqüent i l'únic que fem és anar a pescar. Però això és, també és una reivindicació que tenim ja històrica de tothom, però bueno, és el que hi ha. Ara en la comunitat europea posa encara més perquè és més afegit, però bueno, estem treballant en tot el que sigui.
Parlem de com hem tancat l'any, perquè bueno, ja sabem que ha afectat aquesta crescuda del riu Ebre i això doncs, ha provocat d'alguna forma que el sector de l'arrossegament alguns dies hagi hagut d'estar amarrat al port de la Cala i hem vist una imatge que molta gent preguntava, no és normal que hi hagin tantes barques amarrades? O alguna cosa ha passat en general o és que dins del mar passa alguna cosa i efectivament en bon temps, però amb aquesta crescuda del riu, amb aquesta avinguda del riu, doncs el llapó ha fet protagonisme. Segurament feia molts anys que no es veia amb tanta abundància com aquest darrer mes d'abril, no?
Bueno, a veure, amb això, l'obrom que agafem a la llum, el llapó que és a la ras, això va anyar, des d'anys que n'hi ha molt, l'any passat no va haver massa, fa dos anys tampoc. Enguany ha sigut un any, nosaltres a la llum vam tocar molt aviat, i per tant això llavors se converteix en llapó. I sí, ha sigut un any, no ha sigut un any, aviam, tampoc no ha sigut un any excepcional de brom d'este, de llapó, però sí que ha sigut un any que n'ha hagut molt. Però bueno, això són coses de la naturalesa i aquí sí, tampoc no hi podem fer res. També hi han dit que diu que any de brom, o any de llapó, any de peix, no sé, ja veurem a final d'any això.
Bueno, almenys pel riu ha vingut molta cosa.
Aviam,
no,
això...
no, dic molta cosa, no dic cosa bona ni cosa dolenta, també perquè no.
Això és el que sempre hem parlat, aviam, aquestes baixades de riu i tot això no ho són dolentes, o no haurien de ser dolentes per la mar, aviam, no haurien de ser dolentes, no tindrien per què ser dolentes, abans no ho eren, el que passa és que ara, clar, hi ha tanta cosa i no sé com dir-ho, hi ha tanta basura que ja no sé si és bo o és dolent. Teòricament, abans la gent s'alegrava quan baixava el riu, perquè bueno, pues és aigua dolça, són sediments, és menjar, i això pues, bueno, sí que de moment era perjudicial perquè el peix marxava, però llavors quan venia, pues, venia molt més i era bo. A veure, amb lo que... Però ara ja et dic, com que ara tenim la por de tot el que hi ha pel món, pues, bueno, a veure, esperem que no sigui dolent.
Esperem que no, i que almenys aquests dos mesos també serveixen per recuperar els caladors, com bé dèiem, deixant de banda aquestes setmanes de llapó. Ho dic perquè clar, això afecta, no? D'alguna forma, si hi ha menys embarcacions que van a pescar, doncs també hi ha menys captures, una relació clara. Però més enllà d'això, si fem una mirada al llarg de l'any, comentàvem al mes de gener fent balanç del passat 2017 que en el cas de l'arrossegament s'havia vist una davallada de captures o que es veia una progressió constant de davallada de captures al municipi, també vinculada a menys embarcacions, però evidentment afectada doncs, perquè es pesca menys, però tot i això els preus doncs, es mantenen, inclús pugen una miqueta més. S'està pagant més pel peix de la Cala o de la zona del Golf de Sant Jordi?
Sí, jo crec que sí. A veure, hem agafat menys quilos, hem agafat una miqueta menys de quilos, però sí que el preu ha pujat i s'han fet una miqueta més de diners. Aviam, aquí hem de partir de la base que aquí el poble el peix està venent molt bé de preu comparat a altres puestos. Les barques són conscients cada vegada més de que la qualitat se paga i jo crec que el peix, ja no dit pels pescadors, no? Sinó dit pels mateixos compradors, el peix aquí al poble es porta molt bé i està molt apreciat allà on se porta, i això per nosaltres també és, aviam, és un orgull i és una satisfacció, no? Que el peix que es descarrega i que es ven a la confraria de la Cala i que porten els pescadors de la Cala, pues sigui un peix que ha estat mirat a tot arreu, i això evidentment li fa pujar, ens ha fet pujar el peix, el preu, i això pues, compensa una miqueta pues, la davallada del producte. Bueno, algo és algo, no? Agafes menys peix, vens més car i fas més diners, pues, bueno, almenys en algo avancem.
Mm-hmm. Sí que per això preocupa, no? Que cada vegada hi hagi menys peix.
Home, claro, aviam, la base principal és tindre peix, perquè si no tenim peix ja em pots tindre de preu, no, vols dir, no en farem de diners. Sí que és veritat que enguany diuen que hi ha molt bon senyal de peix, ara abans de desarmar i tot això, que vam tindre una reunió en el sector de l'arrossegament, van dir que representava que enguany, que feia anys que no es veia tan bon senyal de peix de cara a l'armada i tot això. Esperem que sigui així, si no passa cap cosa rara, perquè diràs que totes les epidèmies van damunt nostre, quan estem contents per alguna cosa ja mos baixi alguna cosa damunt. Però bueno, el que hem d'intentar és que es recuperi el recurs i continuem fent el que estem fent, que jo crec que ho estem fent molt bé, que és portant molta qualitat en terra.
Miquel, abans de tancar el cicle, explicàvem ara fa uns mesos, tot i que la política catalana podem dir que està, inclús l'estatal diria, una mica bloquejada per el context polític i social, que la Generalitat tenia intenció de començar a treballar un tema d'un pla de cogestió. S'ha avançat amb aquesta qüestió? S'estan fent passos, d'alguna forma, per avançar en aquesta qüestió, perquè la Cala tenia que, dins d'aquest pla de cogestió, un paper principal sent la confraria de referència.
Sí, bueno, això es va parlar, penso que a nosaltres ens ho va comunicar el Sergi Tudela, el Direcció General de Pesca, ens ho va comunicar, crec, si no recordo malament, finals de novembre o començaments de desembre. Vam tindre una reunió ara fa potser un parell de mesos o tres a la Direcció General de Pesca pel tema de la llum, i jo vaig preguntar-ho això, me van dir que estaven en ello, però a partir d'ara tampoc no sabem res. Jo crec, també crec que penso que el millor potser el que espera la Direcció General de Pesca és a veure com se desenvolupa tot enguany el tema de les mesures que han de vindre des de Brussel·les en el tema de la pesca, per a llavors ells intentar o fer el pla de congestió. Jo el que li vaig comentar en aquell moment al director general de pesca va ser que això, la Cala és el principal port afectat, perquè és el que tenim més mar afectada, i que això ho havia de mirar molt ben mirat i s'havia de fer molt ben fet, i això s'havia de fer no a nivell de cofradia sinó a nivell de tots els pescadors i de tots els sectors, perquè s'afecta a tots els sectors, i aquí hi ha molta gent, hi ha moltes idees, hi ha moltes coses a parlar i a discutir, però de moment ja no se sap res més.
Veurem com avança. Parlant de sectors, Miquel, deixem de banda l'arrossegament, feina per tant de dos mesos de preparar les embarcacions de cara a tornar doncs, a la mar a partir del juliol. A partir d'aleshores serà quan la flota del sud començarà també la seua aturada. Parlem de la llum, parlem de l'encerclament. Començàveu temporada passat Candelera. Dos embarcacions de la Cala, i les coses no són massa positives?
No, més aviat són ruïnoses. Més aviat ha sigut una armada molt dolenta. Jo no recordo haver tingut mai una armada tan dolenta. Diràs que no havíem desarmat. Va ser una continuació del que havíem deixat a la mar. Poc peix, peix molt jove. Sí que és veritat que hem tingut una armada dolenta en temps, l'aigua molt bruta, el brom ha vingut molt aviat, però és que hem estat pràcticament fins a la segona quinzena, o sigui, fins a la primera quinzena d'abril, les barques, no només les dues del poble, sinó a nivell provincial, que no m'ha agafat res, no hem comptat. Sí que és cert que ara, aquestes dues últimes setmanes, ja s'ha començat a veure alguna cosa de peix. Sí que ara, a diferència de l'armada, el peix és bastant bo, no és allò tan jove que vam armar, Però, claro, és que com que estàs, no sé, tens la porta en el cos que no saps com se pot arribar a desenvolupar a partir d'ara. Ja et dic, ara, l'armada va ser, ja et dic, ha sigut horrorosa, jo no ho havia vist mai en la vida, mai. I ja et dic, ara, aquestes 2 setmanes, això diràs que ha canviat una miqueta, aviam si va més i podem anar salvant els mobles, més que sigui.
Veurem com avança tot plegat. Situació delicada, crítica. L'estudi s'està fent, s'està produint.
Teòricament, l'estudi mos van dir en una reunió que vam anar, bueno, aquesta reunió que he comentat llavors, que
Sí,
va ser el
sí.
febrer que vam anar, mos van dir que s'havia començat l'estudi, bé, penso que van dir a finals de desembre, que duraria aproximadament un any, o sigui, ja calculo que seria tot enguany, i que llavors el que mos van dir és que, pues bueno, havien un any o dos per a treure conclusions, i que ja veurien el que sortiria. Teníem el compromís per part de la Direcció General de Pesca que aquí a la província de Tarragona incidirien una miqueta més, perquè recordem que l'estudi este no el fa la Direcció General de Pesca, el fa l'IOH, que és l'Institut Oceanogràfic Espanyol, i ells van poder posar gent dins per a que pues, intentin mirar una miqueta més, focalitzar més aquí a la província de Tarragona, veure el que és el que passava. Però, claro, no, no, a partir d'ara ja no sabem res més, ja vull dir, no ho sé, no se sap res.
Veurem a final d'any, haurem d'esperar encara, bueno, uns quants mesos més, per saber doncs conclusions, o almenys saber que ja s'ha fet l'estudi i per on poden anar els trets. Miquel, abans d'acabar, ja que tenim aquí, la setmana passada ho explicàvem, a més en el context on sé que comença la setmana, comencen les jornades de Tonyina Roja al nostre municipi, el Ministeri d'Agricultura publicava una ordre ministerial amb la qual permet que un 5% del contingent total que té l'estat espanyol per la captura de Tonyina Roja, que és dels, crec recordar, el més gran de tota l'Europa occidental, doncs disposar d'un 5%, com dèiem, per la flota artesanal. Això no només és per la catalana, és per la resta de flotes de l'Estat, però sí que obre una porta, almenys a les reivindicacions que es venien fent des de la Generalitat, en aquest cas, de que la flota artesanal pogués tindre també una quota de tonyina. La principal novetat passa perquè la pesca ja no és accidental, és dirigida, i per tant això vol dir que es pot anar a pescar la tonyina. Són poques tones, evidentment, un 5% de tot el total, però com agafeu des del sector pesquer? Bueno, aquesta reivindicació també fa temps que veniu fent de poder pescar tonyina.
Bueno, aviam, pues, en principi pues, bueno, és un tema de la tonyina, i de poder agafar tonyina és un tema que es treballa molt, és un tema que costa molt, perquè pues, és una pesqueria que està molt, 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 molt tancada, a llavors incidir-hi, entrar-hi o aconseguir algo, encara que sigui una tonteria, pues, la veritat és que ens costa moltes reunions i costa molt de treball i costa demanar moltes coses. Però bueno, almenys el que hem aconseguit ja enguany, o sigui, a la pesquera del 2018, sigui que ens donin la pesquera dirigida, això era molt interessant perquè ja no et cal el tema de la pesca accidental, que tu puguis anar directament a pescar la tonyina o les dues tonyines, el que et toqui. Això també és una manera de dir-li al sector que som pescadors de tonyina també i que pesquem a la tonyina, que no és una cosa accidental. I ara el que hem de fer és continuar luchant per a que això encara es pugui fer més evident i pugui tindre més tonelades per a poder repartir entre els arts menors. Hi ha canvis de cara al enguany al 2018. Jo crec que les coses se van focalitzant més, per la gent que n'ha agafat ha de tindre preferència, les barques que n'han agafat, perquè abans posaré una com si fos quan era pesca accidental era una cosa com si fos el café para todos.
Sí.
Això no pot ser perquè han hagut pescadors que han perdut diners per anar a pescar la tonyina i perquè consti que ells han agafat una tonyina, que el poble això ha passat, vol dir deixar d'anar a pescar a la sàrcia o al palangre per anar a agafar la tonyina per a constar que jo no he agafat. Això a altres bandes no s'ha fet. Però bueno, pues el que en principi pensava que no serviria per a res, pues ara pues potser sí que servirà, potser els pescadors que han fet els sacrificis este potser, esperem, que es vegin compensats, i els que han passat de tot, i els que no han volgut agafar, o els que no han volgut perdre una calada per no agafar una tonyina, pues bueno, pues estos potser quedaran fora, i nosaltres el que hem de fer és continuar treballant per a que al final hi hagi hi hagi un cens, hi hagi que les embarcacions dels arts menors tinguin no una etiqueta ni dues etiquetes, sinó que tinguin una quota i que se puguin anar pescant tonyins i cada vegada més de la manera artesanal, que és la, o sigui, aviam, és que és el més artesà i el més selectiu que hi ha és anar a pescar a l'am, perquè si el peix vol menjar, menja, i si no vol menjar, no menja. Vull dir, això és una reivindicació de tot el sector i ja estem treballant i costa molt, però també és veritat que pues, diràs que a poquetet mos podem anar introduint dins d'este món tan tancat i el podem anar obrint, almenys per a que hi hagi famílies del poble i d'altres pobles que puguin arribar a dir el que tota la vida hem dit, que són pescadors de tonyina també i que poden agafar tonyines, per què no?
Són d'aquestes coses que, clar, són delicades, no? I més quan hi ha hagut un pla de recuperació de l'espècie de pel mig, que també haurà de donar també les seues conclusions, perquè tampoc ha estat del tot tancat, perquè, com bé saben, doncs no s'ha fet tot l'augment de tonyina per enguany i per l'any passat tampoc, que reclamaven els pescadors que tenien drets doncs, concedits per la pesca d'aquest túnit. Veurem doncs, de cara enguany com arriben aquestes quotes que ha promès l'Estat i que almenys doncs, bé, amb un ordre ministerial ja s'han publicat i veurem quin és el repartiment que es fa i com ja de cara a l'any vinent doncs, es normalitza més aquesta situació. Hem parlat amb Miquel Brull, el patró major de la confraria de pescadors Sant Pere de l'Ametlla de Mar, sobre l'inici de la veda de l'arrossegament, sobre el sector de l'encerclament, que podríem dir que continua anant de mal en pitjor, malauradament, i sobre aquesta notícia que coneixíem ara fa uns dies de la tonyina, de la pesca de tonyina roja al nostre litoral. Miquel, no sé si ens deixem alguna cosa damunt la taula per no comentar. Realment hi ha molta activitat al sector pesquer, i no ho pensem.
Hi ha molta feina, però bueno, a poc a poc jo crec que també s'estan aconseguint coses. Per exemple, que no he comentat abans en les vedes, fa 2 anys, si no recordo malament, el govern espanyol només ens va donar un mes de veda, era un mes de veda autoritzat, que era el mes de juny, nosaltres igual vam parar maig i juny, però ara, pues, en guany, ja ha obert la porta que les vedes se puguin fer de l'1 de maig al 30 de setembre, vol dir autoritzar tots aquests mesos per a fer veda. Això és un gran que per a nosaltres, perquè pues, així com la província, aquí al nord de Tarragona, pararem maig i juny, la Ràpita i les cases del Canà pararan juliol i agost, i la part de Castelló pararà agost i setembre, per tant això serà un benefici per a tots, per a tots els sectors, o sigui per a tot el sector de l'arrossegament de les 3 províncies, i això pues, ho hem aconseguit, pues, com dia abans, a base de reunions i de parlar amb l'administració, de que fem les vedes quan toca, per la cria del peix, i que cada zona ha de fer la veda a la seva època pel peix que té, i això jo crec que el govern al final ho ha entès, i et dic, ara enguany ja mos havia donat de l'1 de maig al 30 de setembre havia autoritzat estos mesos per a que dins d'estos mesos poguessin fer les vedes. Jo crec que això també és dins del que cap, pues, també és una bona cosa de cara al sector, perquè pues, bueno, potser sí que a poc anirem agafant credibilitat davant de l'administració, i al final una vegada per totes potser mos creuran que el que volem és anar a pescar i guanyar-nos la vida pescant, que no som bitxos raros que anem a la mar a destruir la mar, no anem a destruir la mar, anem a intentar salvar la mar, perquè som pescadors, com he dit abans, i volem viure de la mar, no volem destruir la mar, som els primers interessats, per això col·laborem en tot, col·laborem en temes dels residus de la mar, col·laborem en el tema de tot això de les aus marines, en el tema dels descartes, vol dir, estem col·laborant en tot, perquè el que volem és anar a pescar cada dia i guanyar-nos la vida, i jo crec que l'administració a poc això ho ha d'anar entenent, que el sector el que vol és treballar i guanyar-nos la vida a la mar.
I al final també, Miquel, perquè si no sortiu vosaltres a pescar, qui pesca?
Sí, però jo crec que això al cap i a la fi...
I peix de qualitat, parlo, clar.
Sí, bueno, però jo crec que això tampoc no crec que li pugui arribar a interessar massa a l'administració. Sí que pot ser a nivell de sector, no?, perquè és un sector primari, però bueno, és un sector també important a nivell estatal, parlem, no? Però el que nosaltres hem de demostrar és el que estem demostrant ara, vull dir, igual com el tema de les inspeccions i de tot, vale, doncs hem de tindre inspeccions, i tenim, cada vegada ens acollen més, ens matxaquen més... Però nosaltres cada vegada també és veritat, de fa molts anys que aquí el pescador ja cada vegada som més legals i cada vegada, en certa manera, tenim menys por de que ens vinguin a bordo, perquè, com he dit, som més legals, perquè el que volem és guanyar-nos la vida a la mar.
Miquel, patró màgic de la confraria de pescadors Sant Pere, moltíssimes gràcies. Sort amb, bueno, amb tot el que teniu per davant, no?
I que... Continuarem treballant.
Per tant, doncs, a seguir lluitant, com sempre. Moltíssimes gràcies, Miquel. Bon dia.
Bon dia.